Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 25 de juny del 2022. I ja s'ha acabat el curs. Nens i adolescents comencen les vacances d'estiu. Ara és temps d'anar de colònies, al casal d'estiu, a la piscina i a gaudir de la festa major. És temps d'alegria i xerinola per amb ells. Però això també té coses negatives, i és que la conciliació amb la feina dels pares sovint és un problema. Cal que treballem en aquest sentit perquè no és gens fàcil per a les famílies poder combinar l'atenció als fills i la feina. Des de les administracions s'hauria de poder plantejar algun tipus de solució que permeti la conciliació. Sabem que no és fàcil i sovint només en parlem ara, al mes de juny, quan comencen les vacances, però és un problema per a moltes famílies que cal que s'abordi. Canviant de tema, i com que l'estiu ja és aquí, en l'informatiu d'avui us explicarem que el perill d'incendi forestal ha baixat aquests dies, però que les autoritats criden a seguir a l'aguait perquè l'estiu es pot fer molt llarg. Així mateix, també parlarem de la renovada i recent estrenada piscina municipal de Falset i de què l'Incavi i les denominacions d'origen catalanes estan fent seguiment dels efectes de les altes temperatures a la vinya. Abans, però, parlarem amb Maria Jesús Sánchez, la nova presidenta de Priorat Enoturisme. En l'apartat cultural repassarem com va anar l'arribada de la Flama del Canigó al Priorat i que la Vilella Baixa celebra aquest cap de setmana una nova edició dels Cantons Creatius. Com sempre, acabarem amb el repàs de l'actualitat esportiva i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Maria Jesús Sánchez, restauradora de la comarca, va ser escollida fa uns dies nova presidenta de l'associació Priorat Enoturisme. Avui l'hem convidat per parlar sobre com afrontar aquesta nova etapa i quins són els reptes i oportunitats del sector turístic de la nostra comarca. Bon dia, Maria Jesús.
Hola, molt bon dia.
Des de fa unes setmanes ets la nova presidenta de Priorat Enoturisme. Explica'ns com entomes aquest repte.
Doncs la veritat és que bastant a sorpresa. Al final jo no m'havia plantejat formar part de la presidència de Priorat Enoturisme, sí que estava a la Junta, sòcia des del 2015 de l'entitat, però quan se'm planteja pels propis companys, doncs la veritat és que m'ho penso realment poc, és a dir, la il·lusió, l'empenta, el sector en el que jo estic, doncs al final és la meva professió i per tant doncs, amb el projecte acompanyada de tota la Junta i de tota l'associació, doncs la veritat és que ve de gust, ve de molt de gust i molta il·lusió, molta feina a fer i amb la responsabilitat que això comporta, no?
Priorat Enoturisme és una associació que agrupa diverses empreses del món de l'hostaleria, la restauració, també del lleure, que reivindiquen els valors de la nostra comarca. Quins són aquests valors i com els voleu donar a conèixer?
Bé, primer volia una miqueta fer un incís de lo que és Priorat Enoturisme perquè m'agrada que la gent conegui l'entitat. És una associació on en molts pocs dies esperem ja ser 50 socis que estem parlant del sector dels allotjaments, del món de la restauració, com deies, dels cellers, de les dues denominacions d'origen, tenim els nostres associats, vinateries, els molins d'olis, serveis, agències de viatges. D'acord? Doncs em preguntes una mica pels valors de l'associació. Llavors, bàsicament el que remarcaria és que és un treball en xarxa. És a dir, els associats som un treball en xarxa, som negocis petits, on oferim la nostra professionalitat, qualitat, vale? A tot a qui ens visita. Llavors, per nosaltres és important, com a objectius, primer, continuar la tasca que s'estava fent fins ara, fins a l'anterior president, el Roger Felip, treballar moltíssim pel projecte no turístic de la comarca del Priorat, vale? És que al final és el que és l'objectiu principal de l'associació, val? Sumar sinergies público-privades, vale? És un treball que cada vegada té més fruits, cada vegada estem, per exemple, no? Podríem posar aquí com a tall d'exemple, estem al grup impulsor de la Carta Europea de Turisme Sostenible, Priorat Enoturisme està treballant de valent, és una carta que s'acaba de renovar, en la qual ja està en la fase 2 l'acreditació de les empreses, vale? De la comarca, som socis de prioritat, o sigui, no entendríem l'associació si no anés de la mà dels projectes comarcals, per tant, nosaltres estem aquí, I llavors també organitzar i o col·laborar amb els projectes enoturístics de la comarca, ja siguin part organitzativa o sumant i sumant i sumant a la resta de projectes comarcals. Aquest és el nostre objectiu com a la nova Junta.
Fa un moment me deies que hi ha molta feina a fer. Quins són els principals reptes que haurà de fer front l'associació en els propers mesos?
A veure, reptes n'hi ha cada dia a molts dels àmbits. És a dir, mira, el repte més principal i més immediat que tenim ara mateix doncs és formar part de l'organització que ja fa diverses edicions que ja estem, de la Fira de la Tomaca i Varietats Hortícoles Tradicionals. Estem preparant una proposta, la qual és la part enogastronòmica és la que nosaltres organitzem concretament, i espero que molts associats sumin en provar el que és la nostra associació, el treball enogastronòmic, enoturístic, de cara doncs, a portes que fora, que ens coneguin molt més. Parlem també de la part formativa. Recordem que una de les debilitats que tenim al sector i que és important remarcar és la falta de personal qualificat. Tan sols la falta de personal, però si a sobre és qualificat encara la problemàtica és molt més gran. Per tant, aquí és on realment també és un repte. Vale? Parlàvem amb la regidora d'ensenyament jo aquests dies, en la qual doncs, fan aquest curs especial que tenen a l'institut, no? El CPI, doncs la veritat és que bueno, s'obre una via de formació, és necessària, i aquest és un dels reptes. Per mi, el més negatiu i el més complex. Vale? I llavors és el que diem, és sumar, sumar i sumar, formar aquest grup d'associació que nosaltres som, doncs al final acabem promocionant-nos també com a empreses, perquè al final no recordem que som empreses privades, que el que ens interessa és rebre visitants i sobretot de moltíssima qualitat. Hem tingut un repte i que l'hem aconseguit amb una nota excel·lent, i és que Priorat Enoturisme ha elaborat el primer manual de qualitat i de certificació dels establiments enoturístics de la comarca. És a dir, els nostres establiments passen per un manual en el qual ha estat una col·laboració amb la URB, amb la Universitat Rovira i Virgili, en la qual s'ha fet aquest manual de qualitat i la veritat és que bueno, això vol dir que les nostres empreses parteixen d'aquesta base, parteixen d'aquests establiments de qualitat i no només un restaurant, sinó tot el que us explicava abans. Per això he explicat com és l'associació per dins, des dels allotjaments, fins als cellers, fins als molins d'oli, passen per aquesta regularització de qualitat. No?
Ara ho avançaves també, tenia la pregunta aquí apuntada, però m'has avançat, així que no, volia parlar d'això, no? Precisament del tema de la falta de personal. És un tema que no només afecta el sector turístic del Priorat, sinó que afecta el sector turístic en general. Com ho solucionem, això?
La veritat és que és molt complicat. Al final, també vull explicar que Priorat Enoturisme té un conveni signat amb l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, en la qual doncs, bueno, m'acabo d'estrenar el càrrec, que és una feina que hem de fer, hem d'anar a parlar amb direcció. Aquest conveni implica tenir un espai formatiu a la comarca. Està molt als inicis, tampoc no vull fer volar coloms, és a dir, anem amb molta precaució. La part més important o la part més que diguessis els objectius màxims seria que es fessin formacions des de l'Escola de Enoturisme aquí al Priorat, seria una grandíssima notícia, però piano, a poc a poc, anem a veure què passa, primer Google i després el 2, precisament per això. Llavors l'altre dia jo vaig assistir a un acte que teníem a l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, en la qual allà et trobes amb moltíssima més gent del sector. Estem parlant de que obres ja amb efecte província, no? Aquesta lupa. I la veritat és que si nosaltres tenim el problema aquí al Priorat, quan parles amb aquests negocis que són molt més grans, el problema és molt pitjor. Val? És a dir, hi ha hagut gent que ha hagut de tancar per falta de personal. És complicat perquè parlàvem precisament que l'efecte Covid ha acabat sent un condicionant de la fuga del professional del sector de l'hostaleria. És a dir, es queden amb els ERTOs o fora sense les seves feines, per tant busquen altres alternatives laborals que el Covid els hi permetés treballar i evidentment no tornen al sector. Sumant-hi que els horaris són complicats, que bueno, fas moltes més hores, treballes en caps de setmana, treballes els festius cada vegada més, i per tant això doncs, la conciliació social i familiar no existeix, no? O no existeix. El problema és que no existeix com la majoria de les professions, no? I jo no tinc la recepta, ni tinc la solució. Haurem d'anar veient com ho anem solucionant. Preocupa moltíssim, perquè al final qualsevol dels negocis dedicats al sector de l'enoturisme implica la gran majoria de necessitat de mà d'obra. No ho sé, realment no ho sé. El que intentarem és això, intentarem és, per una banda, l'Ajuntament de Falset, juntament amb la col·laboració de Prioritat de No Turisme, el Departament d'Ensenyament, doncs, fan aquest CPI, no? aquesta aula doncs, de treball, bueno, de formació, en la qual, doncs, bueno, si algun d'aquestes personetes, no? aquests nens o nenes, joves o joves, doncs, la veritat, acaben accedint a alguna de les empreses, doncs és una bona notícia. A veure què passa també, si poguéssim, és un objectiu important, treballar amb l'escola de naturisme i a veure com ho acabem fent.
I clar, no, tampoc no ens oblidem de que, clar, venim de la pandèmia, sembla que no ens en recordem, que ja hagi passat i ja està, però venim de la pandèmia i el sector turístic va ser un dels que es van veure més afectats. De fet, van haver uns mesos que els restaurants van estar obligats a tancar, bàsicament. Com ho heu patit tot això?
Uf.
I com ha ressorgit?
Primer, com ho patim? Doncs amb una gran incertesa, amb moltíssima por. Tothom esperàvem que fos un tancament per 15 dies. No va ser per 15 dies, és a dir, tots ens pensàvem que 15 dies hi ha i això es va convertir en mesos, tots ho sabem. Empreses amb ERTOs, al final et trobes que has de subsistir. Les ajudes han estat insuficients. Bueno, fenya rai, hem tirat com hem pogut, evidentment amb línies d'ICOs, aquesta és l'altra part, i línies d'ICOs que s'han començat a pagar ara. Anem a veure què passa, perquè jo crec que encara és aviat, per sort aquí a la comarca no s'ha parlat d'un, o no tenim el coneixement, no, d'aquests tancaments que hagi produït directament el Covid, no? Però sí que és cert que altres espais més grans, altres àrees més grans, sí que hi ha hagut afectació d'aquest estil. Per tant, feina rai. El que ha fet és que projectes, jo puc parlar pel meu projecte, al final el que provoca és que és un projecte que és jove, és un projecte que ha fet 5 anys, sumant-li un altre que vaig començar, estic amb 8 anys, però sobretot aquest darrer projecte són 5 anys i et trobes amb un projecte novell, on has fet una inversió d'inici, després t'estàs obligat moltes vegades a subsistir i al final te pots ajuntar amb una ICO, no? I dius, clar, aquella dificultat de lo que és començar, que et passi una pandèmia d'aquestes característiques per damunt, jo crec que supera qualsevol organització econòmica o de funcionament, no? I per sort, aquí a la comarca, doncs, els establiments doncs, hem tirat endavant, els de Priorat de Naturisme estem tirant endavant com podem. Priorat, al final, entre setmanes sabem el que vol dir. És una comarca on hem de començar un dels objectius també, és a dir, un del treball important, no només nosaltres, no? Sinó també ho parlàvem l'altre dia a la presentació del Pla Estratègic de Naturisme de Catalunya, no? De Gastronòmic de Catalunya, de la mà del conseller, no? I de la directora de Turisme, la Marta Domènech, doncs és com deien desestacionalitzar. No? És a dir, portar gent on realment hi ha ocupació baixa, no? Al final, perquè quan hi ha gent sabem quines dates són les que hi ha moltíssima gent, no? Setmanes Santes, agost, ponts, però i clar, hi ha mesos molt fluixos, llavors el Priorat no és fàcil, és una zona rural i bé, entre setmana doncs, bueno, hi ha moments que costa de tirar endavant, tens uns pics de pujada i de baixada de feina on és difícil mantenir aquesta línia estable, no? de negoci, i que a més això comporta doncs, que no puguis fer contractacions per 40 hores setmanals, sinó que són parcials, llavors això també s'agreuja amb quan vas a buscar personal, perquè clar, ofereixes jornades molt més curtes, a més en cap de setmana, o sigui, tot això és un peix que es mossega la cua, i evidentment això és algo que, com te deia abans, que nosaltres des de Prioritat de Turisme no ho podrem solucionar, sinó aquí sí que haurem d'estar una mica de la mà, jo crec que del projecte polític aquí, a veure si és l'adequat doncs, per intentar revertir això.
Val, fiquem-nos una mica més optimistes. Com preveieu aquest estiu?
Ostres, doncs pues, esperem que les dades siguin molt millors, perquè al final sé que la costa està a tope, amb ocupacions del 100%. Fins la setmana passada, més o menys, Prioritat de Naturisme teníem unes dades internes, estic parlant de dades internes, on les cases de lloguer, aquests apartaments turístics, doncs estàvem al 50%, vale, d'ocupació, i els llits, estem parlant d'habitacions, de llits, tan sols més o menys el 20%. És a dir, no tenim dades allò encara que diguis, mira, tenim un estiu amb alegria. De moment no és així. Evidentment, sempre esperem aquest moviment d'última hora. Val? A l'agost sempre s'ha treballat. També hem de dir que el juliol el Priorat no ha sigut mai un bueno, fins que jo, sobretot des que jo estic en el món aquest, doncs no ha sigut un mes per excel·lència de visitants. Fa molta calor, la gent escolleix d'estir platges, d'estir on hi ha aigua, i normalment Priorat, doncs, i més en el turisme, no? Al final fa moltíssima calor, i ja ho estem veient, ho hem vist ara aquests dies de juny, no? Com realment ha fet aquesta onada de calor tan potent, i el Priorat han de patir les conseqüències de menys gent visitant la comarca.
Abans me parlaves que un dels objectius és seguir impulsant la Fira de la Tomaca. Quines altres accions teniu en ment de cara als propers mesos?
Bueno, anem a ser prudents. El que estem aquí és estructurant, nosaltres ens hem estructurat la nova junta, llavors aquí hi ha una feina d'uns mesos d'estructuració, i evidentment les actuacions programades que ja tens les has d'afrontar. La primera que ens ha vingut és la Fira de la Tomaca i Varietats d'Hortícoles Tradicionals, val a dir
que serà a l'agost, no?
Sí, és a l'agost, la inauguració és el dia 19 d'agost, vale? Llavors el cap de setmana el 20 i el 21, però ja tenen turisme, repeteixo, està preparant la parena gastronòmica, i al final t'ho trobes molt a sobre, no? I al final, bueno, podem intentar oferir algo de canvis, novetats, i per mi és la fira del Priorat. La Fira de la Tomaca és una fira on el producte local, estem parlant d'aquesta part important de consumir productes locals, vale? Aquesta part on aquí entra la part sostenibilitat també com a base de la nostra entitat, però aquesta fira també això, aquests valors, no? Evidentment, si feu una mica de memòria o si no ho coneixeu, doncs, Priorat Enoturisme ha estat amb més jornades gastronòmiques, amb les del bolet, amb l'alçafrà i la tòfona. Per tant, nosaltres després d'aquesta fira tornarem a fer valoracions i anirem treballant. Us he dit, la part formativa és on estem fent més èmfasis, l'assistència o la participació d'aquesta suma público-privada, estem parlant dels organismes públics que tenim engegats, que tenim representació, doncs seguirem allà, vale? O sigui, al final estic parlant de Carta Europea de Turisme Sostenible, estic parlant d'altres espais on hi tenim cadira. Priorat Enoturisme avui és l'associació on l'administració pública té com a referent quan parlem d'enoturisme al Priorat, i per tant això com a empreses de la comarca, doncs la veritat és que aquesta participació és important, no? I bé, la veritat és que hem d'anar piano, hem d'anar a poc a poc anirem coneixent una miqueta totes les novetats i el que anirem fent.
Bé, doncs, moltes gràcies, Maria Jesús, molta sort en aquesta nova etapa i que vagi molt bé.
Bueno, gràcies per convidar-nos aquí a la ràdio, i sempre estem aquí a disposició per vosaltres.
Ja ho sabeu, sempre que vulgueu, aquí teniu els micros oberts.
Gràcies.
Tot i que el perill d'incendi forestal al Priorat ha passat d'alt a moderat en els darrers dies, les autoritats insisteixen en que no s'abaixi la guàrdia. Actualment, el perill d'incendi és moderat a bona part de la comarca, degut a la baixada de les temperatures en els darrers dies. El regidor de Governació i Camins de l'Ajuntament de Falset, Antoni Muntaner, explica que estan molt amatents a la situació i destaca que, per exemple, la setmana passada, en plena onada de calor, es van restringir els accessos a la zona de Sant Gregori i Sant Cristòfol degut a l'elevat risc d'incendi.
L'altre dia, amb motiu de la calorada que hi havia, no vam arribar a entrar a l'Alfa 3, que és el qual se pren una sèrie de mesures més estrictes, però sí que vam parlar el mateix amb l'alcalde davant dels incendis que s'estaven ja iniciant a nivell de Catalunya, i vam parlar també amb el Consorci de la Serra de Llevaria, amb el Ricard, a veure què fèiem si tancàvem Sant Cristòfol, o sigui, tota la zona Grèfol i Sant Gregori. Val? I vam passar a actuar i vam tancar. No es podia entrar ni amb cotxe ni caminant.
I és que l'elevat risc d'incendi també ha afectat la celebració de la Revetlla de Sant Joan. I és que hi ha hagut diversos municipis que han restringit o prohibit l'encens de fogueres i llançament de petards. No és el cas de Falset. El regidor de Governació explicava fa uns dies que la situació permetia poder fer la foguera amb seguretat.
Sant Joan, com tots els anys, doncs sempre és i hi ha una prevenció, realment la flama arriba al castell, del castell baixa l'artesana, vull dir, no estem en zones que puguin ser perilloses, perquè doncs se falli l'artesana i el foc està controlat, però sí que, clar, des de l'Ajuntament el que es demana és molta prudència, que no es llargin coets en l'aire i que tinguin molta prudència amb els petards, que, doncs, bueno, davant de totes les situacions com estan d'incendis, doncs, sobretot el missatge és que la gent tingui molta cura i molta precaució.
I és que la situació que es va viure la setmana passada a Catalunya, amb diversos incendis simultanis i vora 4.000 hectàrees cremades, ha fet que el govern també es posi en alerta. Així ho van escenificar aquest dimarts la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que van exposar les actuacions que es porten a terme en matèria de prevenció i extinció d'incendis. Jordà va destacar que fer prevenció d'incendis forestals és actuar ambientalment per protegir i conservar els ecosistemes forestals del nostre país i garantir la salut de la biodiversitat. Elena, per la seva banda, va explicar que Catalunya compta amb més de 4.000 servidores i servidors públics que estaran destinats a garantir la seguretat de l'entorn natural i amb una quarantena de mitjans aeris. Elena va afegir que s'ha reforçat el cos de bombers amb més de 500 contractes temporals per encarar l'etapa més crítica de la campanya forestal amb més garanties. Falset obre aquesta setmana la piscina municipal després de la profunda reforma a la que s'ha sotmès aquest equipament. La remodelació de la piscina era una de les obres prioritàries de l'equip de govern de l'Ajuntament de Falset en aquesta legislatura. Així ho explica l'alcalde de Falset, Carlos Brull.
Ha sigut una reforma gran, ha sigut una de les obres més grans que hem tingut durant aquest mandat. I creiem que era, com sempre hem dit, era important, perquè primera que tenia 50 anys, no complia normativa, i segona per l'estalvi energètic i el consum d'aigua serà amb una diferència molt gran. No?
La rehabilitació de la piscina s'ha basat principalment en la reducció de la fondària de la piscina gran, la qual cosa repercutirà en un important estalvi d'aigua. Així mateix, també s'ha renovat tota la maquinària i el sistema de filtratge i s'ha adequat l'àrea que voreja les dues piscines i la zona destinada a solàrium. Per altra banda, el projecte inicial va patir ara fa uns mesos una modificació per tal de millorar els accessos a la piscina i el canvi de tota la gespa. L'alcalde destaca que ara la piscina és un equipament modern que permetrà acollir molta més activitat.
Ens ha quedat una piscina fantàstica, crec que podem tornar a estar contents del que s'ha fet. S'ha intentat pensar en tot, s'ha treballat amb gent molt professional, gent que estan acostumats a fer piscines i no res, a partir d'aquí s'obriran pues, diferents, bueno, tenim una infraestructura més que ha guanyat i que te dona altres possibilitats, doncs no sabem, però a lo millor podrem allargar o no cap al tard, cap al vespre, o fer alguna obertura a les nits, ja que està il·luminada, ja que té unes il·luminacions dintre que també ens permet doncs, que es pugui nedar. Bueno, te donarà una mica més de joc i, a més, haurem adequat tot aquell espai que ha quedat fantàstic i que crec que la gent de Falset i la gent de comarca doncs, podran gaudir i estaran contents de fer-ho.
La renovació de la piscina municipal era un dels projectes inclosos en el Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona. El projecte ha comptat amb un pressupost de 385.000 euros, dels quals la Diputació n'ha subvencionat la meitat. Davant les altes temperatures d'aquests dies i l'efecte que aquestes poden tenir a la vinya, l'INCAVI proposa activar una xarxa de seguiment agroclimàtica per tal de compartir totes les dades que disposen els serveis tècnics de les denominacions d'origen, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l'INCAVI i altres agents per tal de preveure i poder traslladar el màxim d'informació als viticultors i cellers. Segons les dades recollides a hores d'ara, es preveu una verema sana. Tot i això, caldrà estar amatent a la situació climatològica de les properes setmanes, ja que hi ha un fort dèficit hídric a tots els territoris de les denominacions d'origen catalanes, la qual cosa, sumada a les temperatures elevades d'aquests dies, pot provocar un increment de l'evapotranspiració i la demanda d'aigua de les plantes. Des de l'INCAVI i les denominacions d'origen s'intensificarà el seguiment per obtenir dades sobre maduració, pes, grau i hidratació del raïm. Cabassers ha estat enguany el municipi encarregat de repartir la flama del Canigó entre els pobles del Priorat. Després de 2 anys de pandèmia, el repartiment dels focs de Sant Joan torna al format tradicional. Així doncs, aquest dijous la flama va arribar a aquest municipi prioratí i després de la lectura del missatge dels focs de Sant Joan es va fer entrega de la flama a la resta de pobles del Baix Priorat que participen en aquesta iniciativa, que impulsen Òmnium Priorat i el centre coordinador de la flama del Priorat. A Falset, la flama va arribar al castell i des d'allà, custodiada pels dimonis, es va dirigir a la plaça de l'Artesana. Allà es va llegir el manifest i es va encendre la barraca. A continuació, hi va haver una ballada de sardanes i tothom que ho va voler es va poder quedar a sopar. La Vilella Baixa celebra aquest cap de setmana una nova edició dels Cantons Creatius. Els cantons creatius són instal·lacions artístiques fetes pels veïns i veïnes del poble als carrers de la vila. Ignasi Carci, col·laborador d'aquesta iniciativa, explicava en declaracions a Ràdio Falset d'on sorgeixen els cantons creatius.
Enguany ja són el 6è any que els fem i van sorgir pues, de la inquietud d'uns quants de gent del poble amb la idea de decorar les façanes o els garatges o les entrades o qualsevol racó, unes escales del poble o una placeta o així, amb el tema que cadascú li vingués de gust. Per exemple, pues, s'han fet altres anys amb tema de química, figurant una cascada d'aigua, de la Guerra Civil, o sigui, temes molt diferents d'agricultura.
Com a novetat, en l'edició d'enguany es podrà gaudir de com es construeix un cantó creatiu, que es podrà veure al davant de l'escola i en el que es podrà conèixer la tradició cultural de la Vilella Baixa. A més, enguany també hi haurà cantons creatius que es podran veure de dia i d'altres de nit. Per altra banda, durant aquest cap de setmana també hi haurà espai per als més petits, amb el que es coneix com a petits cantons creatius. En aquest sentit, s'han organitzat un karaoke infantil i diversos contacontes pels carrers del poble. També s'ha organitzat un taller de fauna aquàtica al riu Montsant que tindrà lloc aquest diumenge.
Entre les diferents coses que fem com els contacontes i el karaoke per la canalla, també se'ns ha acudit fer un taller de fauna pel riu de la Vilella, que com bé sap hi ha el riu Gran, que nosaltres diem és el riu Montsant, i el riuet d'Escaladell, que es troben aquí en el pont de la Vilella Baixa. I per als xiquets i les xiquetes farem un taller de fauna que serà anar a buscar animals que podem trobar això a la vora del riu o peixos a dintre del riu.
A banda, al llarg d'aquest cap de setmana també tindrà lloc a la Vilella Baixa el recital de poesia Salvador Vidal i diverses actuacions de música en directe. Finalment, Carci destaca que els cantons creatius no podrien celebrar-se sense la implicació de bona part dels veïns i veïnes del poble.
Sembla molt senzill i s'implica molta gent del poble perquè cada any hem tingut entre 20 i 25 exposicions, no?, o cantons, i això representa que molta gent del poble s'implica. Ho canalitzem a través d'aquesta associació cultural, que li diem l'amplificador, per portar algú una mica al nord, no?, i anar guiant a la gent, poder fer cartells, poder fer difusió. Això va sorgir pues, fa 7 o 8 anys, aquesta associació, i a part dels cantons creatius, durant el resta de l'any anem fent cursets o activitats de tot diferents tipus, no? Des de guió d'una pel·lícula, a llengua de signes de sords catalana, no sé, ceràmica, moltes coses diferents, no?
Tot seguit, els esports. Els esports. L'equip femení del Falset Esportiu va perdre per 3-8 a casa davant d'un dels equips més forts de la categoria, l'Icomar. Malgrat la derrota, les noies van aconseguir 3 gols, obra d'Olga Pellejà per partida doble i Laura Pinyol. Així doncs, les noies continuen 13enes a la classificació amb 30 punts. I aquest cap de setmana, les noies disputen l'últim partit de la temporada al camp del Bellvei. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que ens ha portat un petit canvi, una variació en quant a la monotonia que veníem tenint des de feia pràcticament un mes i en temperatures molt altes. Ens han arribat algunes pluges que han fet baixar lleugerament les temperatures i això doncs, ha estat una cosa que s'ha rebut, encara que de molt minces, s'ha rebut doncs, amb una certa alegria, donat que teníem una situació molt seca. Per aquest cap de setmana la situació sembla que es presenta bastant tranquil·la, sense grans alteracions, possibilitat d'alguns núvols baixos a les zones més properes a la costa i de moment sembla que encara no tindrem cap alteració important en aquest cap de setmana. I en efemèrides hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1682, el Llobregat feia una gran crescuda, de tal manera que el Prat es va endur la barca de passatge.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.